Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Finisher, la suplementació nutricional de Kern Pharma, us ofereix Ràdio Volta.
Come on, Jamie, come on, croca.
Allez, ici la zone leg, you have nothing to lose, hein, c'est là. Allez, allez.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
And last year's champion, Pedro Delgado, is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
Yes.
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
Benvinguts a Radio Volta. Aquí comença el programa número 71. El Giro d'Itàlia i Remco Evenepoel, protagonista per bo i per dolent en tot, absolutament tot, aquesta primera setmana. Esteu a punt? 3, 2, 1. Sintonitzem Ràdio Volta.
Y se pone incluso de pie.
Sí, sí.
Acostumbrada también a los sprints en ciclocross. Nada, no van a cambiar las posiciones. Todas miran para atrás, lo que quiere decir que ya miran más para atrás que para adelante. Bueno, pues espectacular carrera de Puk Peters en su primera carrera con las élite. Va a conseguir la victoria, los 200 que no debe. Ya está, Pidcock ha sacado lo justo.
Y no la vi.
Acordaremos siempre de esta carrera de Dubois.
Y sería su tercera victoria consecutiva en nueve meses, enamorado.
Bueno, y más que líder, va a tener 330 puntos, 250 de hoy y 80 de la propina del viernes, más los 250 de la otra copa.
Bauer es el Worseco suizarra, bere bigarren garaipena urtengo denboraldian, eta hirugarrena ere batera etorriko da nagusiare irabaziko duelako. Hortxe Marlen Reuser garaipen bikaina, bigarren izan zen lehenengo etapan.
Side Pedersen is there as well. You can see it in a big crash. Evenepoel's down again. No time loss here in the last 3Ks, but Evenepoel is down, and it's crash, the umpteenth one of the day. More drama of the kind we don't want at the Giro d'Italia. For the second time today, Remco Evenepoel is down.
Che sta piantando? Piantando, sì. Rosa, anche la maglia rosa.
E beh, la maglia rosa andava fuori giri.
Gegenhardt con Geraint Thomas, Almeida, poi c'era anche Jucardi.
Piantato Remco.
Sì.
Hai ragione tu, il fatto di andare a scatti era indicativo.
Sono là e non sono tanto distante.
Non sono tanto distante.
È chiaro che ora Gegenhardt non tira perché c'ha...
Irish Cycling has a brand new star. A man on a mission since kilometer zero. A big circle around stage 8, and stage 8 belongs to Ben Healy on Grand Tour debut. An Irish cycling star is born. Ben Healy, welcome to the big time.
Y va a conseguir la victoria por los pelos. Uy, por los pelos, va a ser el mismo tiempo. Segundo, 41-24, hay que verlo para creerlo, de verdad, hay que verlo para creerlo. Venían en el mismo tiempo a 6 kilómetros de meta y se han sacado 2 segundos entre los tres. No recuerdo jamás una crono de estas dimensiones en las que al final en línea de meta ya 2 segundos entre los tres primeros clasificados.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Resum sonor del que han estat aquests últims dies en 3 minuts i 3 escenaris, i d'entrada hem canviat una miqueta. BTT, prova de la Copa del Món a un dels santuaris a Nove Mesto, amb victòries de Puk Peters, que s'estrenava en la categoria femenina, i d'un clàssic de Tom Pidcock, el versàtil ciclista britànic que va guanyar aquesta prova. Hem passat també per la Itzúlia, heu reconegut aquesta narració en bas dels companys de ATB, on després de dues victòries en les dues primeres jornades per Demi Follering, semblava que s'ho emportaria tot, com ja va fer l'any passat. Al final, l'últim dia va guanyar la seva companya, la suïssa Marlene Reuser, després d'una etapa especial en què primer se'n van per davant Follering i Van Vleuten, les atrapen des del darrere un grupet on, de dones importants on també hi era Reuser, i quan les atrapen, contraatac de la suïssa per anar-se'n en solitari amb Follering treballant per darrere perquè la seva companya s'emportés l'etapa, i també la general. És a dir, que Leslie Works segueix col·leccionant doblets en aquesta ocasió, última etapa i general per Marlene Reuser després de dues etapes guanyades per Demi Vollering. I hem acabat amb aquesta bogeria absoluta del Giro d'Itàlia, en què durant la primera setmana Remco Evenepoel ha estat el gran nom. Primer per la victòria a la contrarrellotge inicial, sent el primer líder, després per aquelles caigudes, dues en un sol dia, una després d'ensopegar amb un gos, després perquè no pot en Primo Roglic el dia en què l'ataca, finalment s'acaba imposant a la segona contrarrellotge, recuperant el lideratge quan tot semblava que es recuperava d'alguna manera l'ordre previst, l'ordre natural. Sí, que és cert que Evenepoel no va establir grans diferències en aquella contrarrellotge. Doncs bé, el diumenge, passats quarts d'onze de la nit, en un trist comunicat a xarxes socials tant d'ell com del seu equip, vam saber que Remco Evenepoel ha donat positiu per Covid i que abandona aquest Giro. És la gran notícia de l'inici de la ronda italiana, sorprenent per les formes. Ens ha agafat a tots a contrapeu, però vaja, val més que hi posem una mica de coneixement. Ens hi posem de seguida amb l'anàlisi que em fa de tot plegat al Fletxa, avui amb Giro, Evenepoel i la resta. Vinga, va, Territori Fletxa.
A Radio Volta entrem al Territori Fletxa.
Don Antoni Fletxa, què tal, com estem?
Molt bones, Isaac, amb un Giro amb sorpreses, no?, que ens depara del primer descans.
Sí, i mira que havia estat interessant la primera setmana amb la de coses que havien arribat a passar, però guardava la sorpresa per ben bé última hora. Amb quin cos t'has quedat quan has conegut la notícia d'Evenepoel?
Sincerament no m'ho esperava, eh? Sí que, home, ara surt molta gent dient, ah, sí, jo havia vist fotos seves i se'l notava el cansanci i, evidentment, era per això, i, home, jo no ho sé, crec que al final, al cap de la primera setmana, sí que molta gent, després, sobretot una primera setmana dura, com havia estat, no?, amb dies de pluja i tal, és evident, l'alcançància el té tothom i és la llei d'una volta a tres setmanes, no?, però bueno, que és normal, eh?, un cop passa tothom diu, ja ho havia vist, ja ho sabia, no?, i al final ningú sabia res, però bueno, personalment em fa gràcia això, no? Jo, honestament, Isaac, no m'ho esperava, o sigui, no em vaig quedar analitzant les cares del Renko un cop acabat la...
No, clar.
Clar, no ho sé, mira, va fer una bona crono, va guanyar, vale, no va fer una crono excepcional com la del primer dia, però ja anant al fons, mirant, aviam, analitzant, perquè al final són fets que no ho saps fins que no passen, no? I són, més, són especulacions, són percepcions que pot tenir cadascú, però per això, mira, no, prefereixo sempre no entrar, i el fet és això, no?, que el Renko al final... Mira, ha de marxar al Giro amb una màlia rosa, que no són molts els líders de grans voltes que han hagut de marxar per liderar una gran volta, i el cas de l'Renko, clar, que es marxa amb el màxim favorit, o sigui, canvia molt, moltíssim, aquest sí. Giro d'Itàlia.
Sí, clar, la situació és sorprenent perquè acaba de guanyar la crono, perquè és líder. Jo me'n vaig enterar, estava al llit ja, i de cop miro, ja faig una última repassada abans d'anar a dormir, i dic, però què està passant aquí? En fi, que ens ho capgira tot. Amb tu n'havíem parlat, sí. N'havíem parlat abans, i de fet estàvem tots dos d'acord en que abans de conèixer que Evenepoel deixava aquest Giro, la situació era realment molt bonica, era espectacular com havia quedat la classificació, amb Evenepoel primer, amb els Ineos per darrere, amb Roglic també per allà al mig, i tu apuntaves molt a què farà l'Ineos a partir d'ara, perquè havia de córrer d'alguna manera, diguéssim, diferent al que ens tenen acostumats. Què passarà a partir d'ara? Com correrà aquest Ineos? O com han de córrer?
Clar, es planteja molt la situació de l'Ineos corrent d'una manera diferent, no? D'una banda, doncs, com sol ser l'Ineos fort, que es planteja molts cops a les grans voltes, tenint dos líders d'equips, no? I jugant amb aquesta fortalesa d'estratègicament, diu, bueno, és que els adversaris no només han d'intentar deixar de roda o eliminar uns dels líders, perquè pots fallar un, però que et fallin els dos, i és molt més difícil, no? I d'una banda es plantejava aquesta possibilitat, no? I de l'altra, si Liniers faria la cursa, en aquest cas, al Benepul. Ara, evidentment, no és el Benepul, però, clar, es plantejava també, ostres, el líder del Giro poder no tindran aquí, però aquest treball se'l farà Liniers. Jo diria que això no, perquè no el ve d'aquesta manera, perquè Liniers sí que havia jugat, i està el Giro jugant d'una manera diferent de la que sol jugar el Tour de França, que el bloc Sky ens ha acostumat. Per tant, bueno, es preveia com un... La situació que plantejàvem era Liniers havent d'anar a lluitar per la malla rosa, i la que es planteja ara és que han de defendre. Per tant, bueno, la situació ara per Liniers és de defensar, i segurament veiem Liniers que tothom coneix, no? Controlant la cursa, que no era el que se'ns paraven d'un Liniers ofensiu intentant arrebatar aquesta malla rosa.
Clar, davant d'aquesta situació tenim aquí no és un convidat d'excepció, perquè ja comptàvem amb ell abans de començar, que és Primoz Roglic. A veure quin rol juga o com juga ell la cursa. I jo també et deia que aquesta primera setmana l'havíem vist dies bé, dies no tan bé, la crono inicial no va estar bé, però bé, quin Roglic ens hem d'esperar?
Jo crec que el Roglic, mira, no se l'ha vist bé de les seves especialitats, que és la contrarrellotge, però fora de les seves especialitats se l'ha vist superbé. L'etapa de dissabte va fer una cursa molt, molt maca, intentant aprofitar qualsevol oportunitat, inclús un quart o quarta categoria, com era la pujada que li ha salit al Cappuccini, inclús a la baixada també, llançant-se cap allà a tope. O sigui, és un corredor que per mi és clau, per donar espectacle al Giro d'Itàlia, i tot i que, bueno, per mi el pitjor pel Roglic ja ha passat, que són les contrarrellotges, que, mira, ves per on és la seva especialitat, però és on precisament ell no estava demostrant la seva fortalesa en aquest Giro d'Itàlia. Només liquida una al Roglic i una crono entre cometes, perquè la meitat del recorregut és contrarrellotge per especialista i l'altra meitat és una cronoescalada. O sigui, bueno, ja veurem el que queda d'aquí a l'última crono final del penúltim dia. Però la resta, que són dues setmanes de Giro, ostres, és que tenim terreny per Roglic el que vulgui.
Bé, anirem veient, perquè si el Covid ha tocat a Evenepoel, a veure, Roglic arribava en aquest Giro, un mig equip que l'havia hagut de canviar a última hora també afectats per la Covid. A veure, esperem que no passi res més. Tu em deies també que les voltes de tres setmanes, la segona setmana a vegades es pot fer molt llarga, eh?
Sempre està molt llarga, però el Giro en particular molt més, perquè les etapes són més llargues del normal. Hi ha moltes etapes, ja ho hem vist aquesta primera setmana, molts dies amb més de 200 quilòmetres, amb mal temps, això passa factura, no? És una cursa de resistència. Tot i que d'altres organitzadors, com el del Tour o la Vuelta, s'estimen més per fer etapes més curtes, donar més espectacle, més exclusiu, per dir-ho d'alguna manera, i al cap i a la fi, una volta a tres setmanes, agrada veure aquest desgast, no? El que dius, bueno, és que són tants dies amb tants de quilòmetres que això passa factura als corredors i van caient. I és que és el que és per mi, jo ho entenc així també, i estic molt d'acord, i aquest Giro és molt fidel a aquest format.
Molt bé, hi ha una última pregunta, una última qüestió. Abans he pensat a preguntar-t'ho, quan parlàvem tant de Liniers, però sí que tu en alguna altra conversa m'havies destacat la figura de Tosato, el director, que li dona aquest caràcter, bé, diferent, més llatí, més italià. Creus que pot tenir un paper transcendental o la personalitat històrica de Liniers serà la que pesarà més aquí?
Aviam, pesarà fins a cert moment, però certes decisions que s'hagin de prendre al cursa es veurà, i jo crec que tindrà el Tosato l'empoderament i la llibertat de fer-ho al seu estil. El seu estil és molt diferent, i més de buscar altres oportunitats, per dir-ho d'alguna manera, o diferents de les que faria poder dir. O sigui, i bueno, això serà un espectacle, en certa manera, també.
I tant que sí. Doncs bé, avui colpits encara per aquesta notícia, per l'abandonament de Remco Evenepoel. Esperem que no sigui res, que recuperi ràpid, veurem per on passa el seu calendari a partir d'aquí, però en qualsevol cas ens queda, com dius, un Giro igualment molt obert. Joan Antoni, moltíssimes gràcies.
Igualment, a vosaltres.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
And last year's champion, Pedro Delgado, is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Santa Marta, sí!
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
I després de tot això, després de parlar italià, de parlar d'aquest Giro d'Itàlia, avui també toca posar-nos al dia del calendari femení. Ja us vam explicar que aquest any incorporàvem la Mireia Benito a l'equip de col·laboradors del Ràdio Volta, del programa, i amb ella de tant en tant volem fer una aturada per posar ordre, per reflexionar, per parlar, en definitiva, del calendari femení, per saber què es cou allà dins. Conversa ciclista amb la nostra mestra, amb la col·laboradora de Ràdio Volta i ciclista de l'AG Insurance, Mireia Benito. tal? Com estàs?
Hola, bones. Molt bé. I tu?
Bé, bé. I amb ganes de sentir-te, de saber com van les coses, de que passis per aquí per Ràdio Volta, però també perquè et tenim una mica perduda en línies generals, que últimament nosaltres hem estat ocupats o molt centrats en la Revolta, en la Vuelta, en l'Etzúlia, en les proves d'aquí més a prop, i a tu no t'hi hem vist, i això se'ns ha fet una miqueta estrany, eh?
Sí, de fet, bueno, comptàvem sobretot per poder participar a la Vuelta, i al final, doncs bé, justament quan estàvem a Strade Bianche ens van comunicar doncs, que l'organització havia pres la decisió de no convidar-nos, i bé, la veritat és que no us enganyaré que va ser un cop bastant dur perquè doncs, feia moltíssima il·lusió i ens ho volíem marcar com un objectiu, però bueno, ens hem hagut d'adaptar, hem canviat una mica el calendari i no res, doncs ja hem pogut fer altres coses.
Clar, el que sí que es veu és a l'equip aquest bon rotllo que teniu, eh? Veia ara fa uns dies el festival Els i Jacobs, que veu guanyar amb l'Ali Wollaston, que tu vas estar treballant, vas estar corrent fort. Déu-n'hi-do, no? Una prova de molt prestigi, vinculat al nom de l'Els i Jacobs, que algun dia en podríem parlar d'ella també, però us ho veu passar bé allà, eh?
Sí, 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 i tant. Ostres, i és una de les curses que realment em feia especialment il·lusionari. Per veure una mica la comparativa, no? Perquè hi vaig participar, no sé si va ser fa un parell o tres d'anys, si no m'equivoco, i recordo que se'm va fer duríssima, duríssima, i pensava, o sigui, vaig acabar dins de temps, però molt justa, saps? I pensava, dic, a veure què tal, el fet de tornar-hi per participar, ara que han passat un parell d'anys, a veure com m'hi trobo. I realment, clar, el fet aquest d'estar en un equip que tens possibilitats de guanyar, ja fa que realment t'esforces molt més i sí que, tot i que em va tocar currar molt i la veritat és que ho vaig fer encantada perquè al final, ja dic, tenint en compte també el bon rotllo que hi ha i el bon ambient, doncs va ser la victòria de l'Ali, però realment ho vam celebrar totes com si fos tot l'equip. I això, ho vaig trobar molt especial, el fet de poder comparar, no?, que tot i haver estat treballant aquest any, vaig acabar molt més endavant, amb una diferència de temps molt més petita. I també em va ajudar, no?, mentalment a veure aquesta millora, aquest procés, perquè al final a vegades és com una mica difícil de poder palpar i en aquests casos doncs va ser un bon xutí d'adrenalina també.
Això és important, Mireia, que puguis tenir moments per reflexionar sobre el que vas fent, sobre el procés, sobre el camí, que a vegades ens mirem a final de temporada com han anat els resultats i ja ens ha passat la temporada per sobre i no hem tingut temps de reflexionar, per tant està bé tot això que ens estàs explicant. Abans parlàvem de la Vuelta, per exemple, que ha sortit. La vas poder seguir per televisió? Com l'has seguit?
Sí, 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 tant. A mi m'agrada molt veure ciclisme en general i sobretot ciclisme femení, així que he estat bastant al dia de tot.
I què t'ha semblat? A mi, d'entrada, si hagués hagut d'apostar calés, no els hagués fotut a Van Vleuten. És cert que hi hem de posar segurament alguns matisos, però al final, bé, s'acaba imposant, no sé si la més forta, però si la més llesta en aquest cas. A tu et va sorprendre que guanyés?
Sí, no, és a dir, al final Van Vleuten ja és un dels grans noms favorits. És una corredora amb molta experiència, per tant, en voltes, sobretot, jo crec que és un gran factor, és un factor molt important, no? El fet de mantenir la calma els primers dies, anar mantenint la calma llavors a la que trobes l'oportunitat, treure el màxim profit, i això és una mica el que va passar, no?, al final. I sí que és veritat que jo tampoc hagués apostat potser per primera vegada a Van Vleuten, però, bueno, sí que estava allà el conjunt de favorites.
Ja, clar, aquesta oportunitat que li va aparèixer ve gairebé del famós pi-stop, de la Demi Vollering, aquell dia que s'atura a fer les seves necessitats, i aquí hi ha diferents versions, però sembla que l'Esdi Wars, mica en mica, va baixant del burro i va acceptant que van fer una mica el passarell. A Movistar sostenien que ells ja ho tenien prèviament estudiat, que a més tenien un cotxe per davant amb Relans que els va informar que picava vent lateral en aquell pont, que a la sortida hi havia vent de cul, que era una situació òptima per provocar un ventall. Com ho vas... O si més no, quina opinió en tens tu, que estàs allà dins i que saps tot això com es cou?
Jo realment penso que, primer de tot, Movistar no hauria de donar tantes explicacions. És a dir, si realment és una cosa que tu ja tenies pactada... Bé, jo crec que al final és com jugar als escacs, no? O sigui, és un joc tàctic, has de pensar més enllà, has de tenir decisions preses abans de sortir i tot això doncs, forma part, no?, de la incertesa del ciclisme. I llavors jo trobo totalment comprensible que això, doncs, que tinguessin aquesta decisió ja presa. No em sorprèn, perquè Movistar és un equip que sempre busca aquest tipus d'oportunitats, sobretot quan bufa vent. Llavors, es tracta també de fer una mica de lectura en el moment de cursa, de veure què està passant. I, home, en cas que vegis que tot el Movistar està agafant les primeres posicions del pilot, potser no és el millor moment per parar a fer un pit-stop. Yeah. Llavors, sí, jo crec que això va ser realment una manca de lectura, possiblement. Sí que és veritat que aquestes coses passen de manera molt ràpida, per tant, pot passar. No és culpabilitzar a ningú en concret, sinó una situació que s'ha donat i van intentar resoldre, però ja era massa tard. Llavors, ja et dic, no penso que sigui algo que realment haguessin de donar tantes explicacions, perquè simplement doncs, és un fet que tu decideixes i t'has jugat a favor i ja està. Mm. És part del ciclisme.
Clar, ara tu estaves dient que bé, quan veus que l'equip Movistar ja va prenent les primeres posicions, però al mateix temps dius que tot això passa molt ràpid. Quan ets allà dins, es palpa l'ambient que alguna cosa ha de venir aviat?
Sí, 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 jo penso que sí. Això també forma una mica de part de l'experiència que vas guanyant com a corredor i, clar, com més temps estàs dins del pilot, també aprens a veure i a fer aquestes petites lectures, no?, de veure com s'està movent la gent, a veure com estan els nervis, a veure si la gent va molt junta realment, si és que hi ha un punt que s'aproxima on tothom vol estar davant. Totes aquestes coses són petits indicadors, no?, que et poden fer veure de dir, ostres, ara realment hi ha nervis, hi ha molts equips que estan guanyant posicions, és possible que vingui alguna cosa. Llavors, sempre està bé estar una mica atent. A vegades sí que et suposa una pèrdua d'energia total, no? És a dir, pot ser que facis aquesta lectura, de dir, ostres, sembla que hi ha nervis, sembla que hi ha equips que vulguin controlar, fas l'esforç d'estar davant, no?, d'estar atent i tal, i al final no acaba passant res. Mm-hmm. Però, bueno, jo crec que sí, que normalment són coses... que ja pots anar palpant en els quilòmetres anteriors, diguem.
Sí, sí, sí. La veritat és que sí, i això almenys ens deixa la porta oberta, que no sé si pensen en una revenja esportiva des de l'SD Works, però les properes curses, en aquest sentit, ens les haurem de mirar de prop. Saps qui em va agradar molt? O és que la coneixia poc i és cert que aquesta temporada ja ha fet molt bons resultats, tant en proves per etapes com en clàssiques, però és que és molt jove. La Gaia Realini, no sé si la coneixies tu.
Mm-hmm. Sí, sí, ja li tenia l'ull posat. De fet, ja em va sorprendre quan la vaig veure per primera vegada allà, mentre mirava la retransmissió del Tour de França l'any passat, perquè té una posició a la bici bastant peculiar. I ja es veia, no?, que hi havia alguna cosa especial en aquesta noia, perquè realment va estar... Hi va haver una de les etapes, no sé ben bé quina, però que ja va estar en fuga, i va estar molta estona aguantant a les grans favorites, i ja va ser un indicador de dir, ostres, després d'haver estat tot el dia en fuga, que encara t'enganxi el grup de favorites i puguis aguantar allà, ja és un motiu de sospita, no?, de dir, ostres, aquí realment hi ha talent. I bé, doncs així ho està demostrant també des del punt en què Trek es va fixar en ella. Jo crec que ja és un grandíssim indicador, no?, de dir, vale, aquesta gent ja hauran fet les seves proves, no?, de perfil de potència, proves mèdiques, etc., i hauran vist que bueno, que té una gran trajectòria per davant, i això ho està mostrant.
Home, 1,50, 40 quilos, realment té un cos molt menut, però déu-n'hi-do com va amb proves per etapes, que potser és on s'ha de ser més complet, i no estem aquests últims anys acostumats a veure aquests perfils en posicions tan capdavanteres. I tu amb paraules bones pel Trek, sempre.
Sí, 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 no, a veure, al final per Trek i per tots els equips en general, o sigui, tinguin la manera d'actuar que tinguin, evidentment n'hi ha que són més i menys favorits, però bé, crec que tothom mereix la pena, doncs, que repuntem una mica la part positiva. Mm. I bé, doncs sí, en això que deies, no?, de que sigui una corredora tan menuda, a mi m'espanta una mica el fet de si això és genètic, és a dir, si ja és... si és que realment ella funciona així, el seu cos és així, o si és que està arriscant potser una mica massa en temes d'alimentació, que això sí que realment em sabria molt de greu a veure, perquè, bueno, doncs això és una cosa que també se sol veure cada vegada menys, o almenys aquesta és la sensació que jo tinc, però sí que són corredores que a vegades, doncs, quan poses el límit el teu cos, no? A nivell de pes, de buscar ser el màxim lleuger possible. Després, bueno, doncs tens una època que realment vas fent molt bé, estàs allà davant, rendeixes, perquè el teu cos, diguem que encara té memòria de quan podia funcionar bé, però arriba un punt que comencen a haver-hi alt i baixos fins que finalment hi acaba havent una davallada terrible, que això, doncs, amb els casos que jo he anat veient així més o menys de prop, són uns 2 anys, llavors d'aquí 2 anys potser ho veurem, però bueno, jo vull pensar que està ben orientada i que realment doncs, que aquest cos és genètic i que, bueno, que li espera doncs, això, una grandíssima trajectòria per davant.
Hosti, ara m'has obert una porta de curiositats amb tot això que comentes, perquè em sembla interessant i preocupant, si és que passa, tot i que passi, com dius, cada vegada menys, i que a més els equips tenen moltes eines per controlar tot això, i que a més el Trek és un equip, hòstia, que foten les coses bé i seriós, però bé, que això encara ho tinguem aquí sobre la taula. A més, dies enrere, amb un ciclista del Movistar, no sé si era Jorgensen, que també va explicar que com havia portat el límit al seu cos dins dels límits que pertoca i que ara està aconseguint els resultats, i és cert que no podem jugar amb això, no podem fotre el tonto.
Sí, 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 jo crec que és un tema que realment s'ha de tenir molta consciència, perquè hi ha molta pressió social dins del món d'això del ciclisme, especialment. Jo crec que ho podríem extendre una mica tot el que és l'esport d'elit, però és arriscat, perquè realment pots entrar en un cercle viciós molt complicat, no? Perquè és això, a la que comences a perdre pes, a la que comences a ser més lleuger, sí que a vegades tens un retorn pràcticament immediat, no? De dir, ostres, he perdut 3 quilos i immediatament em puja el bat quilo, per tant, estic pujant més ràpid, per exemple, que és on es veu més clar.
Clar.
I això dona com una satisfacció que com entris gaire en aquest bucle i com no tinguis algú al costat que realment et faci posar els peus a terra i dir, ei, frena, que això és momentani, diguem, és a dir, et durarà per un temps, però t'està afectant de manera molt perjudicial a tota la resta del teu cos. Doncs és això, és un tema molt arriscat. Jo intento per xarxes sempre compartir una mica que la direcció és la contrària, La direcció és menjar cada vegada més, sobretot a dins dels entrenaments i en competició, controlar tot allò que és fora dels entrenaments, és a dir, fora d'hores, i treballar molt tot el tema de força i guany de massa muscular. Evidentment, això no funciona per tothom, però jo crec que és una mica la direcció que s'ha de seguir per intentar que l'esport en aquest nivell arribi a un punt més o menys saludable, que ja hem de tenir en compte que de per si saludable com a tal no és, però bueno, per intentar-ho fer el màxim saludable possible.
Doncs bé, bona reflexió. Està bé que l'exposis aquí, que l'exposis a les teves xarxes i que es vagi extenent aquest missatge. Avui ja no preguntaré pel Giro i pel Tour, perquè encara queda molt, pel Giro pràcticament 2 mesos, però bé, amb el que hem viscut en aquesta Vuelta, jo crec que tindrem bon ciclisme i que ens hi podrem, els que ens ho mirem des de fora, ens hi podrem asseure bé davant la televisió per veure què passa amb totes aquestes noves rivalitats. Mireia, d'aquí uns quants dies hi tornem. Moltíssimes gràcies. Tu, per cert, ara les properes curses on són?
Ara properament corro aquest dimarts a Durango i després em quedo allà per fer Vuelta a Burgos.
Fantàstic. Doncs així tindrem més a prop i podrem seguir amb més deteniment. Moltíssimes gràcies, Mireia. Una abraçada.
Merci a vosaltres.
Finisher. La suplementació nutricional de Kern Pharma us ha ofert Ràdio Volta.
To face, and run his soul away.
time ago.
Amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.